Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Són les 4 i 6 minuts, aquí estem, segona hora del Tot anirà bé, a la sintonia de Ràdio Estel. M'agrada molt perquè el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, bona tarda, senyor Junqueras.
Bona tarda.
Content de retrobar-lo.
I igualment, molt content de ser aquí i convençut que tot anirà bé.
Això li anava a dir, no? Vostè m'ha reclamat d'alguna manera i diu, home, podem parlar de tot, i evidentment podem parlar de tot, però hauríem de parlar també de coses bones, no?
Bueno, jo crec que és el títol del programa em sembla molt encertat. No sé si tot anirà bé sempre tot arreu del món, però és evident que hi ha moltes coses que van bé en molts llocs, en molts moments, i hem de ser capaços d'entendre una cosa i l'altra, i de gestionar una cosa i l'altra, i de saber enfrontar-nos a una cosa i l'altra. És a dir, hem de ser conscients de que efectivament hi ha moltes dificultats, és evident, és una obvietat, hi ha dificultats en molts àmbits, de la salut, la pandèmia, el fet de que encara ara estiguem fent aquesta entrevista amb mascareta és un símptoma d'això, la crisi econòmica, l'increment dels preus, la guerra a Ucraïna, hi ha moltes raons per estar preocupat, sí, és veritat. Però al mateix temps també hi ha també raons per l'optimisme, no? Hi ha moltes coses que, afortunadament, van bé, malgrat aquestes dificultats, i que ens conviden a mirar el futur amb optimisme.
Posi'm un exemple de bona notícia.
No, mira, una obvietat. Aquest país se n'ha sortit de situacions infinitament més difícils que l'actual. Aquest país ha superat crisis molt més dures que l'actual. I podríem posar molts exemples, és a dir, l'exemple del 1939, de la dictadura, o podríem recordar com en termes de salut, per exemple, en el segle XX, en els anys 70 del segle XX, encara hi havia brots de còlera a Catalunya. I com hi havia polio als anys 50, i com hi havia tuberculosi en els anys 40, i es moria molta gent. I com va haver-hi una grip anomenada espanyola a l'any 17 i l'any 18, i van morir uns 60 milions de persones al món. Per tant, és evident que hem superat crisis molt, molt dures i situacions molt difícils, i més difícils que aquestes. I per tant, si les hem superat, aquelles que eren més difícils que aquesta, segur que també superarem aquesta, no? I a mi m'agrada recordar que també en àmbits econòmics o en àmbits de recerca hi ha notícies positives. Aquesta setmana, per exemple, s'ha confirmat que la Universitat Politècnica de Catalunya es farà càrrec del Centre d'Aprenentatge d'Automoció a Martorell, un centre important per temes de formació professional, per temes de la indústria de l'automòbil, de la indústria auxiliar de l'automòbil. Bueno, són bones notícies. Tenim universitats que estan treballant en l'àmbit de la quàntica. També aquesta setmana s'ha aprovat un acord a govern per tirar endavant un projecte en el que col·laboren moltes de les universitats catalanes, el Centre de Supercomputació, el Centre d'Institut de Ciències Fotòniques aquí en el campus de Castelldefels, i són projectes que estan de primera línia mundial, alguns d'ells, de primeríssima línia de mundial, en alguns àmbits, els millors del món. No en tots, no en tots. I moltes coses no anem bé, moltes no anem bé, però en algunes estem entre els millors del món. Sí, ho estem.
O sigui, que està positiu, vostè.
Bueno, positiu i
conscient. Optimista, no?
Bueno, però, i també realista, i sabem que hi ha moltes dificultats, i que hi ha molta gent que s'ho passa molt malament, i que hi ha molta gent que continua tenint dificultats per pagar el lloguer, o per pagar la hipoteca, o per trobar una feina estable. Clar que sí. I molta gent que s'ho passa malament perquè el preu de l'electricitat s'ha multiplicat per 3, per 4, per 5, i el preu del gas, i empreses que estan patint. Això també, tot això també existeix i no ho hem de negar, al contrari, hem d'enfrontar-nos i hem de buscar solucions a això. Però reconèixer això i enfrontar-se a això em sembla que també és compatible amb dir, escolta, hi ha moltes coses que fem bé, hi ha moltes coses que fem bé en l'àmbit de la salut, hi ha uns professionals fantàstics, hi ha recursos en l'àmbit de la salut, que necessitaríem més? Segur que sí. Però també és veritat que en els últims anys hem obert nous blocs quirúrgics a molts dels hospitals del país. També és veritat. Per tant, hi ha molts elements que també ens han de portar a encarar el futur amb un cert optimisme, malgrat la consciència de les dificultats.
Creu vostè que ha arribat el moment de començar a passar plana del que han estat els grans discursos que el país hi ha hagut en els últims anys?
Bueno, en algun aspecte potser sí, en d'altres no. És a dir, jo sóc independentista, treballo amb el meu partit perquè aquest país sigui un país independent i, evidentment, no. Jo no penso girar cap full en aquest sentit, al contrari. I vull sumar cada vegada més gent i ser cada vegada més forts i teixir cada vegada més complicitats i més aliances. etcètera, etcètera. Ara, també és veritat que hem de ser conscients de que com més siguem, més possibilitats tenim de sortir-nos, ni una cosa va relacionada amb l'altra, i a mi no se m'acut que la millor estratègia per resoldre les qüestions sigui ser cada vegada menys, ser cada vegada més febles. Ningú em convencerà que és millor ser cada vegada menys i cada vegada més febles. Al contrari, és millor ser cada vegada més i cada vegada més forts i construir aliances cada vegada més àmplies en molts sectors del país.
L'últim CEO, efectivament, indicava que efectivament el que seria el suport a la independència ha retrocedit una mica, no? Envers el que passava abans.
Però això és
significa
tan...
que això... el camí que hem fet fins ara no era el correcte, senyor Junqueras?
No. Fixi's una cosa, que això que vostè diu, que probablement deu ser veritat, perquè no sé, no cal posar en dubte el que diu el CEO, o sí, no sé, no ve d'aquí. En tot cas, això és tan veritat com el fet de que els partits independentistes cada vegada tenim més suport. Com a mínim, és igual de veritat. Per tant, què demostra? Pues demostra que estem davant d'una realitat complexa i que és legítim que hi hagi gent que estigui cansada. Ja ho entenc, que hi hagi gent que estigui cansada. El que passa és que la gent que estigui cansada, el que no hauria de fer, i nosaltres tampoc no hauríem de permetre, és que ens imposin un relat basat en el derrotisme, basat l'esgotament, en el contagi de l'esgotament. No, perquè un país que construeix un discurs derrotista és un país que no se'n surt. Al final hi ha una part rellevant de la realitat que es construeix també amb el relat. No només amb el relat, no només. Però el relat és important, sí. El relat que construïm sobre nosaltres mateixos com a país, com a nació, com a societat, és molt important. I llançar un missatge de que hi ha coses que fem bé, malgrat que hem de ser exigents, malgrat que hem de ser cada vegada més exigents amb nosaltres mateixos, que aquesta autoexigència no ha de desaparèixer mai. Clar que no. Però hi ha moltes coses que fem bé com a societat. I això també ho hem de reivindicar.
M'ha cridat molt l'atenció una cosa que ha passat. És una anècdota interna, pràcticament, no? Quan llegia el guió que ha preparat l'equip del programa sobre aquesta entrevista, segons anaven passant d'un tema a l'altre, hi havia una pregunta que pràcticament es repetia en tot un seguit de temes, no? Sempre era la mateixa, no? Serà possible mantenir les bones relacions entre Esquerra i Junts? Parlant de la Plataforma per la Llengua, parlant del tema de l'ensenyament, parlant de tots i cadascun dels temes, la taula de diàleg... Li faig una vegada la pregunta, ja. I així ens l'estalviem després.
Sí, no, jo crec que tothom és conscient que Esquerra Republicana, afortunadament, és una organització, és un espai polític molt sòlid, molt cohesionat, ningú dubta d'això, i també tots constatem, doncs, que, per sort o per desgràcia, en l'espai de Junts hi ha moltes diferències internes, ho veiem cada dia, amb declaracions contra declaracions, manifestos contra manifestos, etcètera, etcètera. El que passa que, i em sembla que una part de la meva feina també és ser respectuós amb tothom, també és ser respectuós amb les diferències internes que hi ha dintre de Junts, i en tot cas animar-los a superar aquestes diferències perquè puguin interactuar de manera estable amb el reste d'actors polítics i socials del país. Al final necessitem també un punt d'estabilitat amb els acords, amb els pactes, no? Quan s'arriba a un acord, doncs mantenir aquell acord, perquè si no mantenim els acords perden valor, no? Bueno, però escolti, jo estic segur que com a país ens en sortirem, i això és molt més important que no és que si se'n surt un espai polític o un determinat dirigent d'aquí o d'allà o un determinat diputat. Això és irrellevant comparat amb el país. Per tant, la crida que hem de fer és la crida al conjunt de les forces econòmiques i socials del país, culturals, universitàries, per tirar el país endavant, no? I tots aquests àmbits que acabo de dir són molt rellevants.
El que passa és que cadascú vol tirar, no dic ara Junts i vostès, Junts, sí. Vostès, la CUP, tots, els socialistes, el país endavant d'una manera diferent, no? Ara fa una estona, sí. Hem parlat aquí al programa amb la diputada del Congrés, Mireia Veí, de la CUP, instant a tota la ciutadania a sortir al carrer per fer canvi justament a Esquerra, no? De manera de fer pel que fa a l'acord, al pacte, amb el tema de la llengua.
Bé, escolti, afortunadament nosaltres ens sentim molt orgullosos de l'acord al que hem arribat, que és un acord molt bo, que és un acord que millora la situació del català, i per tant em sembla que tot allò que porti a millorar la situació del català ha de ser celebrat, i que el discurs del no a tot i no perquè sí, i no perquè jo no hi sóc i no perquè no hi vull ser, no porta enlloc, diguem-ne, eh? Jo no dic que ho faci aquest o l'altre, no és la meva feina opinar sobre el que opinen els altres. Però en tot cas el país es construeix bastint grans consensos. I aquí hi ha un gran consens, que és que hem de garantir que els alumnes del sistema educatiu surtin amb un coneixement suficient de totes les llengües que són oficials i cooficials, i això inclou el cas de l'aranès a la Vall d'Aran, i que la llengua que en aquests moments necessita protecció més sovint és la llengua catalana, perquè la llengua castellana, afortunadament per ella, té molta presència en molts àmbits, audiovisuals, etc etc. I, per tant, el que hem de garantir és la immersió en llengua catalana. I això ha de ser perfectament compatible amb el fet de que l'anglès i el castellà també estiguin presents en el sistema educatiu, i, de fet, el que diu l'acord és que l'anglès i el castellà seran llengües d'aprenentatge, com són fins ara, i que el català és la llengua vehicular. Llavors, com que em sembla que l'acord és molt clar, jo ja sé que hi ha gent que diu, bueno, encara que sigui clar, jo explicaré el contrari per veure si així algú em fa cas i... D'acord, cadascú és responsable i que porti amb la seva consciència les declaracions que fa, etcètera, etcètera. Però nosaltres estem convençudíssims que l'acord és un molt bon acord per la llengua catalana i que hem de treballar molt. I el que sí que estic convençut és que el que no és útil per la llengua catalana ni per cap llengua del món són les retallades que hi ha hagut moltes vegades en l'àmbit de la cultura, o que hi ha hagut en l'àmbit de l'educació, o que hi ha hagut en molts àmbits. I el que sí que estic convençut és que una llengua es prestigia fent-la servir, i que la llengua catalana, per sort, en alguns aspectes, ho fa molt bé, diguem-ne, o hi ha gent que ho fa molt bé amb llengua catalana, per exemple, hem guanyat recentment, el país ha guanyat, la llengua catalana ha guanyat, a través de la gent que ho ha tirat endavant, l'Os d'Or en el Festival de Berlín, amb una pel·lícula parlada en català. Això és el que necessita el català. El que necessita el català és prestigiar-se com a llengua de cultura, com a llengua d'universitat, com a llengua de recerca, com a llengua d'ús social. I el que hem de fer és dotar-la d'aquest prestigi. Si no, no ens en sortirem. I la llengua catalana es defensa en els àmbits en els quals es parla menys. I en aquests àmbits en els quals socials en els quals es parla menys, en molts casos uns àmbits metropolitans, miri, per desgràcia, estem molt solets defensant Esquerra Republicana. I no hi ha altres partits que la defensin. Perquè no hi són. Perquè no mereixen la confiança de la gent. Bueno, doncs, escolti, jo el que els desitjo és molta sort i que treballin molt i que treballin més i que es guanyin la confiança de la ciutadania i tant de bo un dia treguin algun regidor amb una o amb dues ciutats metropolitanes. Bueno, doncs el dia que en tinguin un, en tindran infinitament més dels que tenen ara en la majoria de les ciutats metropolitanes i jo ho celebraré molt, perquè jo el que vull és fer els millors resultats possibles davant de gent que ho fa molt bé, no de gent que ho fa molt malament. Per tant, jo sempre parlo bé de tothom i els desitjo molta sort a tothom.
Gent que ho fa molt bé, gent que ho fa molt malament. Com ho està fent el conseller Cambray, ara que parlem d'educació?
Jo estic convençut que el conseller Cambray està prenent decisions que són molt útils i que són molt rellevants. Per exemple, en reduir les ràtios. D'això se n'ha parlat moltes vegades i no s'ha fet mai. I ho fa el conseller Cambray. I, per tant, què hem de fer? Pues celebrar que allò que molta gent ha dit moltes vegades, però que ningú ha fet mai, ara hi hagi algú que ho impulsa i que ho tira endavant conjuntament amb tot el seu equip. I això és molt positiu. Igual que estic convençut que és molt positiu la gratuïtat de l'ensenyament de l'infantil 2, el que abans anomenàvem el P2. Fins ara era gratuït a partir de P3. Ara, a partir d'aquest any que ve, és gratuït a partir del P2, del I2, de l'infantil 2. I després serà a partir de l'I1 i després a partir de l'I0. La gratuïtat i la universalitat de l'ensenyament en el període, en l'etapa infantil, 0-3 anys, és un gran pas endavant, perquè quan abans s'escolaritzen els nens i les nenes, com més presència tenen a l'escola, com més hores passen a l'escola, millor. I això ho està tirant endavant el conseller Cambray. Per tant, quina és la meva valoració? Doncs que és un conseller que està tirant endavant propostes que són molt positives. Després podem discutir si el calendari escolar ha de començar el 5 de setembre i un altre prefereix que comenci el 6 de setembre. Ja ho entenc. I per algú deu ser importantíssim la diferència entre el 5 i el 9 o entre el 8 i el 10. D'acord. Al final estem discutint de 3 dies amunt, 3 dies avall. Però la discussió sobre 3 dies amunt o 3 dies avall en el calendari, què és comparada amb la reducció de les ràdios de totes les classes a Catalunya i que les classes passin de 25 a 20 alumnes? Això és molt més important. I que l'infantil 2 sigui gratuït per tots els nens i per totes les nenes de Catalunya és molt més important que qualsevol discussió sobre si el calendari escolar ha de començar el 6 de setembre o el 8 de setembre. Ja està. I per tant, des del respecte a tothom, i entenent que és, és legítim que un prefereixi una cosa o una altra, jo em sembla que la valoració, inqüestionablement, ha de ser molt positiva perquè tira endavant coses que són molt útils per a la societat i, sobretot, que són molt útils pels nens i les nenes d'aquest país. Perquè, al final, el centre de l'atenció de tots nosaltres ha de ser l'aprenentatge dels nostres fills i de les nostres filles.
Senyor Junqueras, li preocupa el futur judicial de la presidenta del Parlament?
Jo desitjo molta sort a tothom en tots els àmbits i desitjo que tothom ho faci tot el millor possible. I ja està. I afortunadament, Esquerra Republicana som un partit amb 91 anys d'història i cap cas de corrupció. I afortunadament, Esquerra Republicana som molt exigents amb nosaltres mateixos, sobretot amb nosaltres mateixos. I per tant, jo prefereixo parlar de les nostres responsabilitats i de les nostres actituds.
Amb vostès mateixos i amb els altres també.
Sobretot amb nosaltres mateixos. Al final som més exigents amb nosaltres mateixos que amb els altres. I, escolti, en tot cas, desitgem tota la sort a tothom en tots els àmbits.
Podria estar en mans d'Esquerra Republicana de Catalunya, d'alguna manera, directa o indirecta, el futur de la presidenta del Parlament?
Estic segur que, en tot cas, està sobretot en mans de les explicacions que ella doni allà on correspongui sobre les coses que va fer o les decisions que va prendre, etcètera, etcètera.
Ja. Parlem del procés, en el sentit en el que aquesta setmana hem conegut el titular. A mi realment em va cridar l'atenció, no? El Tribunal Constitucional tanca la carpeta del procés. Era un titular que realment cridava l'atenció, però que a la vegada obria una altra porta, que era molt interessant, que és la d'Europa, no? Hi confia vostè?
Amb Europa, una mica més, una mica més que amb la justícia de l'estat espanyol, perquè aquí, per dir-ho amb claredat, diguem-ne, el Tribunal Suprem va condemnar a 9 persones, en aquest cas, per haver fet d'organitzar i convocar un referèndum. I resulta que organitzar i convocar un referèndum no està en el Codi Penal i no és delicte. No només no està en el Codi Penal i no és delicte, sinó que, a més, el legislatiu, és a dir, el Congreso de los Diputados i el Senat, va retirar l'organització i la convocatòria d'un referèndum del Codi Penal. El va treure explícitament del Codi Penal. No està al Codi Penal perquè el van treure amb l'argument de que era inimaginable condemnar algú per convocar i organitzar un referèndum. I, en canvi, doncs, ens van condemnar per convocar i organitzar un referèndum. No passa a gaires llocs del món que condemnin a la gent per coses que no estan en el Codi Penal, sí? No passa a gaires llocs del món. I igual que ens van condemnar per un suposat delicte de malversació que consisteix, segons ells, en haver pensat en la possibilitat de fer una despesa. Perquè el mateix tribunal va reconèixer que, de fet, no s'havia fet mai cap despesa i que, per tant, no hi havia una malversació. Però, en canvi, va decidir que per fer una malversació no cal malversar. Només cal haver pensat en la possibilitat de fer-ho. Clar, el delicte de pensament, no? El delicte d'haver pensat la possibilitat de fer alguna cosa, és un, accepteu-me, és un delicte, no sé si qualificar d'estrany o de perillós, perquè, clar, qui pot demostrar el que vostè ha pensat o el que aquest noi que ens acompanya aquí en l'estudi que està tocant les tecles perquè la gent ens senti, ha pensat? Doncs no sé el que ha pensat. I com es demostra el que ha pensat? Com puc demostrar el que ha pensat? Per tant, tinc raons per confiar una mica més, o molt més, en la justícia europea que en una justícia que ha pres les decisions que acabo de dir. Jo crec que tinc raons, sí.
Seguiria confiant amb la mateixa gent que va confiar, parlant de confiances en el seu moment, o si s'hi tornés a trobar, potser canviaria alguna cosa?
Jo amb els meus hi confio cegament, i no m'han donat mai cap motiu.
Qui són els seus?
Els meus, els que...
Perquè, clar, els seus van, els que, és un terme molt ampli, no?
Els meus són la bona gent, la gent honesta, honrada, treballadora i sacrificada, i que va assumir responsabilitats i que se la juga i se la va jugar i se la continua jugant i que hi ha el risc de que, bueno, no hi ha el risc, no, hi ha la certesa de que ara també els jutjaran amb ells. Per tant, tota la meva confiança, tota, i el meu agraïment i la meva consideració. I és gent extraordinària, el que va fer aquesta gent és magnífic. No en l'àmbit de convocar un referèndum, no, No, o almenys no només en aquest àmbit, sinó en molts altres àmbits. Recordeu que nosaltres vam arribar a la Conselleria d'Economia en una època de retallades per tot arreu. Es retallava tot en l'àmbit de l'educació, en l'àmbit de la cultura, en l'àmbit de la salut es retallava. I que aquelles retallades les vam revertir nosaltres. I que qui va posar en ordre els comptes de la Generalitat de Catalunya i qui va tornar a posar recursos en l'àmbit de l'educació i de la salut... va ser tota aquesta gent que ara la volen jutjar i per mi és molt difícil separar una cosa de l'altra i per tant el fet de que vulguin jutjar a gent que va treballar perquè els hospitals d'aquest país, les escoles d'aquest país, les universitats d'aquest país anessin millor...
Home, no la volen jutjar exactament per això, no?
No, jo no dic que les vulguin jutjar per això, però sí que dic que aquesta gent va fer tot això i és aquesta gent la que volen jutjar. I curiosament, en canvi, decideixen no jutjar a qui sí que saben que, com es diu en llengua castellana, ha robado a manos llenas i qui ha regalat 60 i tants milions d'euros amb una amiga, i qui està sent jutjat ara en el Regne Unit per assetjament, i en canvi, jo no, accepteu-me, perquè jo crec que és molt difícil no acceptar que és especialment crida especialment l'atenció el fet de que hi hagi un sistema judicial que decideix condemnar algú per haver fet alguna cosa que no és delicte i que no està en el Codi Penal, i en canvi decideix no jutjar algú i, evidentment, no condemnar-lo, malgrat que tothom sap i ell mateix reconeix que ha fet tot això que jo acabo de descriure.
En què ha canviat Oriol Junqueras després de tot el temps a la presó?
Bueno, jo crec que no he canviat amb res especial, però en tot cas això és millor que ho diguin els que em coneixen més, diguem-ne, no ho sé. Jo crec que no he canviat, jo crec que vam anar a la presó sabent que molt probablement aniríem a la presó, molt convençuts del que havíem fet, molt orgullosos del que havíem fet, molt orgullosos del que representem, i sabent que pel fet precisament d'haver passat a la presó, ara tenim una veu més autoritzada, una veu més rellevant en molts àmbits internacionals. A ulls de molta gent del món, a ulls de moltes institucions del món, nosaltres ara tenim una autoritas, tenim una autoritat que abans de passar per la presó no teníem. Per tant, al final, ens han fet més forts.
De cara al govern espanyol, també?
Bueno, el govern espanyol jo crec que està molt allunyat de la realitat i molt allunyat de les necessitats de la gent. Nosaltres intentem obligar-lo, perquè, com diu el Gabriel Rufián, el PSOE no negocia, sinó que se l'obliga a negociar. Intentem obligar-lo a resoldre els problemes que té la gent en àmbits socials. Intentem seguir treballant en àmbits molt rellevants dels drets laborals, dels drets educatius, etcètera. Però costa molt obligar algú a preocupar-se de la gent quan no sempre té aquesta vocació. I ara ho veiem també amb el tema del preu de l'electricitat i ho veiem amb el tema del preu del gas. Al final és el govern espanyol el que ha de prendre decisions. I ha de prendre decisions a vegades, que li costen molt de prendre perquè té molts lligams amb moltes, o amb poques, de fet, perquè són poques, empreses que controlen aquests mercats. I nosaltres estem convençuts que els drets de la gent i la necessitat de la gent haurien de ser la prioritat, no els interessos d'uns pocs en contra dels interessos de la majoria.
En aquest camí de l'optimisme del que parlava vostè, també tot anirà bé en el que són les negociacions amb l'Estat? La taula de negociació.
No, sabem que és molt difícil, molt, molt difícil, perquè ells no en tenen ganes i perquè tenen una actitud dilatòria i d'allargar el temps i de deixar passar el temps i a ells no els hi agrada la taula de negociació. Clar que no els hi agrada, perquè la taula de negociació evidencia que hi ha un conflicte entre la societat catalana i una part dels aparells de l'Estat espanyol, i per tant reconèixer això no els hi agrada, i que el món vegi això no els hi agrada. I per què ho van acceptar? Ho van acceptar perquè no tenien alternativa. Però si poguessin estalviar-s'ho, s'ho estalviarien. I per tant, clar que costa molt. I precisament perquè costa molt, i precisament perquè és tan important, perquè és una manera d'evidenciar davant del món que hi ha un conflicte polític entre la societat catalana i l'estat espanyol, seria important que tots els independentistes, especialment tots aquells que sempre han demanat el sit and talk, és a dir, a la seieu-vos i parleu, ara que el govern espanyol assegut i parlant encara que no en tingui ganes, és una pena que no ho aprofitin, perquè si ho has demanat sempre, si és molt difícil que passi, i si això és molt útil perquè evidencia davant del món que hi ha un conflicte polític entre la societat catalana i l'estat espanyol, doncs és inexplicable que no el vulguin aprofitar. Però escolti, cadascú és responsable dels seus actes, i nosaltres què hem de fer? Doncs aprofitar-ho tant com sigui possible, i la negociació és una bandera que té tot el sentit. I una taula de negociació en concret pot no funcionar. D'acord. I pot no funcionar especialment si una de les parts no vol que funcioni, perquè és evident que si una de les parts no vol que funcioni, doncs és molt difícil que funcioni. D'acord, però la negociació té tot el sentit. La idea de negociar té tot el sentit. I en el camí cap a la República Catalana i en el camí cap a la independència de Catalunya, és imprescindible l'1 d'octubre? Sí. És imprescindible aquest referèndum? Sí. És imprescindible que demostrem al món que nosaltres estem disposats a negociar? Sí. Perquè sense el reconeixement de la comunitat internacional no hi ha independència. I la comunitat internacional el que ens demana és que estiguem disposats a negociar. I per tant, nosaltres, si volem el reconeixement que ens és imprescindible, haurem d'intentar deixar-nos acompanyar per aquesta comunitat internacional i deixar-nos acompanyar en allò que aquesta comunitat internacional ens demana. I insisteixo, el que la comunitat internacional ens demana a través del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides o a través de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa és que ens ajuden, voten a favor nostre en temes antirepressius, voten a favor de la llibertat dels presos, del retorn dels exiliats, de la modificació del Codi Penal, de la supressió del delicte de sedició, etc., i ens acompanyen en l'àmbit de la negociació. I, per tant, seria inexplicable, seria un error no deixar-se acompanyar per aquells que et volen acompanyar i sense l'acompanyament dels quals res no és possible.
Senyor Junqueras, vostè s'hi referia fa un moment a Gabriel Rufián. És evident que el senyor Rufián escull molt bé les paraules, sap perfectament que domina l'art del titular, no? Diríem, jo crec que des del moment que va arribar al Congrés va donar mostres d'això. La meva sensació, l'altre dia, quan el sentia amb el tema del Kremlin, la meva sensació és s'ha quedat a gust. Francament.
No, dues reflexions, que jo crec que les dues són inqüestionables.
A veure.
Una, el Gabriel Rufián és una persona extraordinària, i que ens ajuda a arribar a molts llocs on sense ell seria molt difícil arribar. I, per tant, és inqüestionable que té una habilitat per adreçar-se a una part significativa de la societat. Jo crec que això no ho pot qüestionar ningú.
Estic d'acord.
I després, una altra obvietat. La nostra prioritat, la nostra única prioritat, la nostra aposta és l'aposta per la democràcia. I, per tant, per les democràcies occidentals, perquè són les democràcies plenes en el món. I a nosaltres no ens trobaran amb ningú que no respongui a aquest patró de democràcia plena. Per què? Perquè sabem que la independència de Catalunya només és possible sense el reconeixement de la comunitat internacional i, en particular, de la comunitat internacional que ens és més propera. I, per tant, de la Unió Europea, del món occidental en el seu conjunt. I, per tant, aquesta és la nostra única prioritat. I ja està. I aquesta és la nostra posició. I espero que tothom hagi sigut i sigui prou responsable com per entendre aquesta veritat que a mi em sembla que és inqüestionable.
Creu que trigarem massa en entendre aquesta realitat tal qual l'explica vostè?
Bueno, jo qualsevol dia que passa em sembla que és massa, perquè jo sóc independentista de tota la vida, pràcticament, i per tant, tant de bo, molta gent ens hagués ajudat quan érem molt poquets els que ho intentàvem, no? Però al mateix temps també estic convençut que la immensa majoria de la societat catalana està d'acord en que aquesta és una aposta democràtica, que el nostre és un projecte democràtic, que ha de ser un projecte democràtic, que no pot ser altra cosa que un projecte democràtic, i que els nostres socis de referència són les democràcies occidentals.
Tinc una curiositat que me la permetrà, senyor Junqueras. Si què pensa vostè quan sent a dir que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, pujoleja?
Jo, la meva admiració i el meu respecte per al president Aragonès és extraordinari, i vull creure que quan algú diu això ho deu dir amb voluntat positiva. I si ho diu amb voluntat negativa...
No, no, ho diuen amb... Les persones que m'ho han dit a mi ho diuen amb voluntat positiva, realment.
Ja està, però si ho diuen amb voluntat positiva, jo estic...
Està content que pujo l'Egi.
Estic a favor de la voluntat positiva. De la voluntat positiva estic a favor.
No que pujo l'Egi, que aquest és un altre tema, no?
Escolta, el president Pere Aragonès, en tot cas, Aragonès... seja o aragonesitza o com...
O junquericitja, no,
no,
també,
és,
o...?
No, 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 no. Però el que ha de fer el president Aragonès és el que fa, i és el millor president que pot tenir Catalunya en aquests moments, i té tot el nostre suport, i tant de bo, tots aquells que diuen compartir els objectius fonamentals en l'àmbit del país, entre ells, per exemple, la independència de Catalunya, tant de bo tothom demostrés la lleialtat que el president Aragonès es mereix i que aquest país es mereix, perquè al final, quan algú actua de manera deslleial, si és que algú actués de manera deslleial, això ja ho decidiran els nostres oients. Respecte al president Aragonès, en definitiva, també ho estan fent respecte a la màxima institució del país, no? I jo insisteixo, jo crec que tots hem d'ajudar el president, i perquè tenim molta feina per fer, en molts àmbits, no? I els exemples que li posava fa un moment respecte a la reducció de les ràtios en el món educatiu, respecte a la gratuïtat de l'infantil, etcètera, etcètera, són una mostra d'aquests grans reptes i de com afrontem aquests grans reptes, eh? I des de, ja li deia abans, també des del reconeixement de que, escolti, es poden discutir alguns aspectes concrets. Va, d'acord, d'acord. Però estem tirant endavant també grans projectes per aquest país i necessitem l'esforç de tothom.
Estem completament fora de temps i em consta, que han de marxar immediatament. Només una pregunta. El tema d'Ucraïna i Rússia, no? Avui veiem tota una sèrie de titulars que conviden una mica a l'optimisme, aquest optimisme que reclamava vostè al començament, no? Ens hem tornat una mica bojos, no? O sigui, la realitat s'ha ficat en una mena de caixa que sembla ben bogir, no?
Bueno, és primer de tot expressar tot el dolor pel patiment de la gent a Ucraïna i tota la condemna per l'agressió que impulsa el govern rus, o que impulsa una part del govern rus, o que impulsa una part del poder a Rússia. Una guerra que no és responsabilitat de Rússia de manera impersonal, és a dir, no, Rússia, com a concepte abstracte, no és culpable de les decisions que prenen alguns dels seus dirigents, no? Igual que no és culpable el poble rus, és a dir, hi ha una part del poble rus que condemna aquesta agressió, que condemna aquesta guerra. Jo crec que això també ho hem de posar en valor i ho hem de celebrar, que hi hagi una part de la societat russa que planti cara en aquesta agressió, que denunci aquesta agressió, aquesta brutalitat, no? I he sentit expressar-se en aquest sentit el Sant Pare, i he sentit expressar-se en aquest sentit el president dels Estats Units, i jo crec que tots ens hem d'expressar en el mateix sentit, no? I al mateix temps, doncs, hem de treballar per crear un marc de seguretat estable a Europa, i nosaltres estem compromesos amb aquest marc d'estabilitat a Europa i en aquest marc de seguretat i en aquest marc de creixement econòmic i de progrés i de justícia a Europa, i tant de bo fóssim capaços d'anar encara més enllà i de fer-ho de manera més clara i més ràpida i més contundent.
M'ha fet molta il·lusió retrobar-lo, li dic, de debò.
Per mi també. Jo he estat un plaer venir i espero que ens puguem anar retrobant i que ens puguem anar sentint amb els oients i veient amb vosaltres.
La de coses que han passat des de l'última vegada, però el veig estupendo. Deixa'm dir-li que el veig molt en forma, d'altra banda.
Bueno, han passat unes quantes coses, però el fet que passin coses no implica que estiguis menys en forma, diguem.
No, és evident, és evident.
Sí, sí, sí.
Gràcies, senyor Junqueras.
Ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies. Bona tarda.